Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, doncs saludem una setmana més, un dijous més, a David Gómez de Mora, perquè aquí comencem Ser Història Maestrat, el programa que ens porta David cada dijous i que ens atansa qüestions d'àmbit històric, cultural, etnològic, etnogràfic i en general d'interès per al nostre territori. David, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Bueno, doncs ja hem passat a la Setmana Santa i la Pasqua, no? I ja estem en la Setmana de Sant Vicent, podríem dir, però ja, ara sí que hem entrat, independentment de la meteorologia, hem entrat plenament ja en la primavera, ara sí, no? Ja pràcticament que estem més en la primavera. Quin tema ens ha preparat avui per a Ser Història Maestrat?
Bé, avui voldria parlar de Castell de Cabres.
Castell de Cabres, que si no recordo malament és el poble en aquests moments més venut de tota la Comunitat Valenciana per número d'habitants censats, és el més xicotet, però continua sent, no he dit bé, no poble, sinó municipi. Continua sent un municipi independent, en molt pocs censats, però és un cas singular que surt en molts de llocs. Sí, sí. Bueno, doncs què ens conta de Castell de Cabres, David?
Bé, tenim constància ja des de l'edat mitjana del domini en aquest entorn de Benifassà d'una sèrie de pobladors que ja estan assentats en aquesta zona. Així, per exemple, en l'any 1195, la fortificació musulmana de Benifassà, i que controlava aquesta franja de la tinença, i que en el seu moment va estar també custodiada per els Banu Hassan, va ser presa pels cristians, i abans inclús podria ser, perquè no tenim dates concretes que ens ho puguen corroborar, n'hi haurien pobladors, gent vivint, però no només musulmans, sinó també cristians. El nom de Castell de Cabres se creu que deuria vincular-se amb una fortificació emplaçada en el que anomenem com la Mola del Castell, arribant a aquest punt, a una altitud propera, tot el que seria aquesta muntanyeta, als 1.200 metres d'altitud, i allí se diu que existia una petita fortificació defensiva que, si ho recordem, en el programa dels primers que vam realitzar de les llegendes de la Reconquesta, ja s'explicava una mica eixa història, eixa llegenda que contava com se va donar lloc al nom de la població. Bé, hi ha constància de que durant l'època altomedieval aquest lloc ja estava poblat, així com en el període de la Reconquesta. N'hi ha que dir que en l'any 1210 s'anomena en la documentació el Castro de Cabres. Ja s'esmenta junt amb altres poblacions com Bel, Herbers, Coratxà o Fredes. Són topònims que en cap cas tenen ninguna vinculació en llengua islàmica i que tot fa pensar que vendrien existint des de molt abans, i servint com a mostra de que ja inclús abans de l'arribada de Jaume I per aquestes terres, hi havia gent que poblava i parlava eixer romans valencià, que també hem comentat en més d'un programa que estava estès, tal i com evidencien topònims mossàrabs d'aquest entorn, com veurem en el cas de la partida de Castell de Cabres del Regatxol. Les restes d'aquesta fortificació medieval, que seria com l'embrió d'esta població de Castell de Cabres, encara se percibixen en el que serien les restes d'una planta de construcció que ho identificarien com un simple castell roquer que es recolzaria en una muralleta i una torre que, junt amb un parell d'accessos, donarien suficients prestacions per a guardir d'una població d'escàs tamany. És a dir, ahí realment és on radicaria el castell de Cabres originari, d'acord? El de l'edat mitjana. Aquesta obra s'aniria abandonant i aprofitant els seus sillars per a obres, com podria ser el cas de l'església parroquial, i que, per cert, n'hi ha que dir, porta l'advocació de Sant Llorenç, la qual data del segle XVIII, però substituint-se d'una anterior i que seria d'origen medieval. Entre els elements de l'església primitiva tenim encara la pila de baptisme, la qual és d'immersió i que per les seves característiques podria datar inclús de finals del segle XII. Tampoc podem oblidar l'ermita de Sant Cristòfol, la qual és un bon exemple d'ermita de Reconquesta. Sabem que l'ermita que s'encarregava del seu manteniment, vivia del blat que li aportaven els masos de la zona. Com ocorre en tots els municipis de la nostra franja, no poden faltar les diferents construccions de pedra en sec que veurem pels termes, però també, sobretot, especialment en esta zona de Castell de Cabres. Són explotacions vinculades en l'economia ramadera i que són pròpies, com dic, de zones on hi ha disposició d'aquest material. Doncs veurem, per exemple, aquestes construccions que anomenen de serrades o de parets de pedra seca a doble cara, que poc més per damunt del metre d'alçada servien per portar el ramat, servint com tancats també per a les ovelles i vaques, de manera que el pastor no estigués pendent constantment de l'animal, és a dir, se feien tancats aprofitant la pedra, seguint aquesta tècnica ancestral, com dic, de la construcció en pedra en sec. Altres tipologies d'aquestes construccions sí que veiem també per ahir a tres punts són els refugis i les barraques, els primers més menuts en tamany que els segons, on la seva funcionalitat és protegir els pastors de pedregades o inclemències climàtiques. Els rasers eren també molt útils en aquesta zona de la muntanya, ja que eren murs de pedra en forma de U o C que estaven orientats contra el vent, per així amagar-se els pastors quan les ovelles estaven pasturant. Tampoc podem oblidar les olletes, unes construccions molt rudimentàries i que servien com a porqueres per a tancar així l'animal i alimentar-lo fins al moment de la matança. En aquests municipis, com és el cas de Castell de Cabres, doncs hi havia molta tradició de que en la majoria de les cases sempre pues, se tinguera un bacó per a que quan arribara el moment se realitzarà la matança. Aquestes construccions, com dic, en la que se guardaven els animals, s'aixecaven amb pedra també del terreny, tenien un sostre cobert inclinat amb branques d'arbre, preferentment de ginebre, i que s'aïllaven de manera efectiva amb lloses de pedra. Segles enrere, els pastors, a banda de portar el seu ramat, hem de dir que també eren hàbils constructors en el treball de la pedra en sec. A Castell de Cabres, degut a la duresa del seu clima, l'agricultura era molt limitada. Cabanilles, si mal no recorde, crec que diu que únicament se practicava el conreu del blat. Tinguem en compte, com dic, la situació en la que es troba aquest espai geogràfic i, per tant, les limitacions climàtiques i pocs recursos agrícoles que se podien explotar. La mineria també va tindre molta importància en Castell de Cabres, n'hi ha que recordar-ho, sobretot ja en la primera meitat del segle XX, i també n'hi ha que dir que, per exemple, la Niña de Carrasca sempre va ser molt estimada en aquestes zones, a banda de que els homes, des de ben joves, aprenien la labor de tallar-la, doncs es requeria d'un esforç que no tot el món podia realitzar. Els pins, primerament, se seleccionaven per a després, amb una destral, començar a tallar-los. Després, aquesta era arrastrada pels machos cap al poble i, com en aquests jocs tot s'aprofitava, veurem com les branques del pi roig se donaven inclús als conills per a que aquests així les pelaren, deixant en pocs dies els tronquets com bastonets nets i que anaven de lujo per a poder començar a fer foc. Jo sempre quan parlo d'algun tema m'agrada sobretot també recomanar bibliografia per a persones que tinguin interès en voler saber una miqueta més sobre aquesta qüestió i precisament per a tindre una miqueta més d'informació sobre la vida, costums i història d'aquest municipi, jo recomano la consulta d'un llibre titulat Castell de Cabres. Va ser editat per la Diputació de Castelló en l'any 2015 i del qual pues, jo he pogut treure algunes de les referències que aquí he comentat, però que n'hi ha moltíssimes més i que, sense cap mena de dubte, és un treball de recerca i arreplegament d'informació important que, si se realitzara en cada un dels municipis del nostre territori, de segur que aportarien molts elements interessants, almenys pel que fa al coneixement de la vida en l'època dels nostres avis i de la que encara ignorem tantíssimes coses que, si no se registren en qüestió de temps, doncs, per desgràcia, se poden perdre en l'oblit.
Bueno, la veritat és que una història, o sigui, un poble en un municipi en una història molt antiga, no? Perquè els orígens que vostè ha comentat venen de molt atràs, no?
Exacte, d'edat mitjana.
De l'edat mitjana, però de molt atràs,
inclús,
no?
Inclús, com comentava, abans del propi naixement de Jaume I, ja vam comentar en un altre programa que això era un àrea, un reducte de poblacions mossàrabs, és a dir, cristians, que s'assenten inclús abans de lo que és la reconquesta en el sentit de l'empresa de Jaume I, i que evidentment està parlant dels primers o els antics habitants cristians que aprofiten aquestes zones rurals també perquè estan aïllats de zones d'influència política i això els permet el tindre una menor pressió i per tant unes millores que els atrauen cap a aquestes zones. I a banda de que per l'orografia són punts que se defensen en major facilitat i encara que hi ha limitacions climàtiques que redueixen eixa producció agrícola, des de la ramaderia sempre tindran una font econòmica en la que tirar endavant.
Bueno, és una llàstima, no?, que estos municipis hagin anat decaent en població fins a l'estat actual en què pràcticament este és el poble, el municipi com a tal, perquè encara no li han tret. Jo crec que si continua així, pues, passarà a ser una pedania, com Bel ha passat a ser una pedania de Rossell, o com Coratxà i com el Boixà i com Fredes han passat a ser una pedania de la Pobla de Benifassà, quan abans, com si no ho anem a recordar, el Boixà era un municipi i Coratxà era un municipi, però ja als anys 70 se van agregar al municipi de la Pobla perquè lògicament havien quedat despoblats. Castelldecabres en aquest sentit és l'únic que queda. Al costat tenim Herbers, Herbeset, Penyarroja, que ja està a l'Aragó, no? Però en la part de Castelló, Herbers, Herbeset, jo no els veig massa futur, no? No m'estranaria que o s'agreguen a la Pobla o s'agreguen a Morella o constituïsquen una edat, una agrupació entre Herbers, Herbeset i Castelldecabres. Què li pareix a vostè?
Sí, està molt complicada la situació ara mateix en l'àmbit rural, entre que se tenen moltes dificultats, que moltes vegades se fiquen més traves que solucions per a poder permetre que la gent pugui estar inserida dins d'aquests espais, i també la mentalitat del segle XXI que resta a veure en la que tenien els nostres avis, doncs està motivant un escenari que sí, preocupa, i com ja van comentar en el programa de la casa, doncs ens tenen que fer reflexionar, perquè ja dic que ens hem tornat més egoistes en aquest sentit i moltes vegades no empatitzem. I jo sempre dic, per a poder entendre la vida en el camp, n'hi ha que conèixer bé tot el sacrifici que fa la gent que està ahí, i que moltes vegades, com dic, en lloc d'ajudar-se el que se fa és més ficar problemes. I això també és una qüestió que n'hi ha que sumar a totes aquestes que m'he estat comentant.
Hem de reivindicar aquests pobles com Castelldecabres, David. La veritat és que és un poble molt guapet. Me penso que actualment ja no hi ha ni bar tampoc, és a dir,
va tancar,
que el va tancar, no? I això, com dia vostè abans, i ho comentava la setmana passada en el programa de la casa, a tots ens agrada anar a un poble, visitar, anar a fer senderisme, donar una volteta, encara que sigui per anar a veure-ho sense fer senderisme, és a dir, però dir anar a visitar aquests pobles i tal, i que hi hagi un bar obert, que et puguen donar servei, ja no demano un restaurant, simplement un bar on pugues fer un refresc i un entrepà, no?, per dir alguna cosa. I Castelldecabres ja, diguéssim que ja no té tampoc aquest servei, ja no té aquesta condició. No sé fins a quin punt se pot d'alguna manera recuperar un nucli com este, no?, que és tan antic, perquè parlem d'abans de Jaume I. Recordem que Jaume I va néixer l'any 1208, si no recordo malament, a Montpellier, i per tant, o sigui, que és un dels municipis més antics de tot el nostre territori, però dels que més, no?
Exacte, sí, així ho diu la documentació, junt en altres municipis de la Tinença, són els que tenim ja escrits en els textos i, per tant, com un referent, evidentment, d'antiguitat.
Bé, no sabia jo el detall este de que havia estat ocupat per població mossàrab, no?, abans precisament de que Jaume I fes la reconquesta i donés els títols, és a dir, otorgués les cartes pobles, o els seus representants otorgueren les cartes pobles, no?
Sí, el nom ja, com comentava abans, ja apareix documentat en l'any 1210, també en altres referències anteriors al moment de la reconquesta, i evidentment ja estava poblat per cristians. Això és un altre tema molt interessant, la qüestió que hem tractat aquí dels mossàrabs, i que ens té que fer reflexionar. Ens té que fer reflexionar perquè si en aquelles condicions doncs se va poder, no?, mantindre una estructura d'habitatge, imaginem-nos ara en totes les facilitats, entre cometes, que moltes vegades se tenen, però també és veritat que els temps estan canviant i forma part tot d'aquest corrent que hem dit. No?
Bueno, parlem de 800 anys enrere, que estic molt pront, no?
Exacte.
A més de 800 anys.
I no hi havia llum elèctrica, vull dir que...
Parlem de 800 anys i més de 800 anys.
Sí.
Possiblement, els nuclis poblacionals estaven més a l'interior que a la costa, llavors.
Sí.
No sé hasta quin punt, perquè, per exemple, les cartes pobles de Vinaròs, per suposo, s'havia atorgat, de Benicarlo menos,
res.
És a dir, i Peñíscola ja tenia una certa
Peñíscola
rellevància,
1233,
com el
que hi ha àrab, no? La de Peñíscola 1233.
Sí, com el que hi ha àrab, dic.
Ah, com, bueno, Peñíscola tenia la fortificació.
La fortificació.
La fortificació. Però sí, a veure, quan comença l'empresa de Reconquesta, la zona del nord és el primer punt, la presa de Blas d'Alagó, de tot el que és la part de Morella i Culla, és l'inici, d'acord? Però, evidentment, ja dècades enrere, manuscrits mos estan parlant d'Herbers, de Bel, de Castell de Cabres, el Castrum de Capres, que és Castell de Cabres, i que ja ens estan indicant ahí uns assentaments que ja hem comentat en alguna ocasió que tindrien que arrastrar un arrel, un precedent més gran del que ens hem imaginat. El problema és que, clar, moltes vegades només tenim el fonament de la toponímia, que també és un altre element perquè tenim topònims d'Israel mossàrab que han anat permanent en el temps i que també són un vestigi al final, i parlem de termes municipals amples, absolutament ruralitzats, i que n'hi hauria que estudiar també, n'hi hauria que estudiar, perquè jo sempre dic que en aquests espais n'hi ha molta història encara per continuar investigant i treure endavant, vull dir, tenen un potencial, ja no només del punt de vista turístic, sinó també parle arqueològic i també etnogràfic quan parlem de la vida en les masies, perquè tu ja ho saps, Julio, tots aquests espais, Castell de Cabres, si mal no recordo, no sé si més de la meitat dels habitants antigament vivien en el que és el poblament disperdigat, no en el nucli urbà, és a dir,
sí,
la masia,
clar, els masos.
Els masos ha sigut un element també identitari de la geografia poblacional d'aquest territori.
Bueno, pues un episodi més de la història del Maestrat a través de les paraules de David Gómez de Mora. Ho deixem aquí, David, gràcies per acompanyar-nos.
A tu, Julio, gràcies.
I fins el proper programa.
Gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.